Bé, doncs ara al Connectats és moment de parlar de patrimoni, patrimoni de Sant Cugat. I avui el recorregut ens porta fins a l'Avinguda de Gràcia número 50, on es pot trobar la Casa Mònaco o Casa Monés. D'aquesta joia també del patrimoni de la ciutat, avui en parlem amb l'historiador Domènec Miquel. Domènec, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Monés o Mònaco? Què va ser abans, l'ou o la gallina?
No, les cases sempre es denominen pel nom de qui les construeix. Per tant, és Casa Monés.
I llavors, a Casa Mònaco
és un nom sobrevingut. La Casa Mònaco és un nom sobrevingut que va durar només durant 3 anys, que va ser quan van utilitzar la piscina de la casa, doncs van fer com una mena de club públic i podies anar-t'hi a banyar. I durant aquests 3 anys allò en deien Lo Mònaco.
Deuria ser que simulava potser un llocs així de més...
Exòtic, sí.
De més sí, nivell.
Això de Mònaco sonava molt exòtic.
Sí. Sí. Estem parlant d'un edifici que està catalogat, que és una torre modernista d'estiueig del segle XX. El seu arquitecte va ser Eduard Maria Balcells. Explica'ns una mica perquè... La història d'aquest edifici, d'aquesta construcció, ve una mica per totes les diferents reformes que s'han produït al llarg del temps i també els diferents usos que n'ha tingut i, a més, algunes històries que hi ha pel mig. Comencem una mica cronològicament per descriure com era aquesta casa en origen.
Mira, la primera cosa que haguéssim d'entendre és que aquest barri sud, diguéssim el que en diem actualment l'Eixample Sud, en realitat, a part d'algunes construccions que ja s'havien fet en segle XIX, però bàsicament és un barri de segle XX. Diguéssim, es comença a construir en sèrio en el segle XX. De fet, la primera casa d'estiueig gran que hi ha allà és la Casa Armet, que és del 98. Llavors, a partir de que el senyor Armet fa aquella casa modernista d'en Ferran Romeu, doncs aleshores ja comencen a fer-se altres cases. Llavors, la primera, una de les primeres cases que es fa, és un senyor que es diu Pàmies. Doncs aquest senyor compra tota una illa sencera i es fa una primera casa que dona la façana principal no en la carretera, sinó en el carrer Païssa. I per què? Perquè com que la mansana de sota no està construïda, des d'allà veu tota la vista de la població i el monestir. Aleshores, al cap de 4 anys se la ven i la compra en Monés. Doncs en Pep Monés el que fa és buscar, diguéssim, un arquitecte modernista, un xicot jove que s'acaba de graduar perquè tenia el títol de 1905, estem parlant de 1906, i llavors el que fa és... canvia tota l'orientació de la casa. És a dir, la casa s'entrarà a través de la carretera, de lo que és avui dia l'Avinguda de Gràcia, sí. I llavors la casa no mirarà cap a la població, sinó que mirarà cap a aquest gran jardí que és la resta de la mansana. Aquesta és la idea bàsica. I aleshores, la casa és la reforma modernista, bàsicament, que fa l'Eduard Maria Balcells.
Estem parlant... ara continuo, intentant dibuixar aquesta casa. Has parlat de tota una parcel·la, per tant, és una casa que està envoltada de molt d'espai, amb jardins, amb entrada principal, podríem dir que també molt senyorial, no?
Bueno, és una casa que dona a 4 carrers. Dona a 4 carrers, originalment. Llavors, després de la guerra... això ho acabarà comprant un de Barcelona, que es diu Gil. Aquest era un senyor que es va dedicar molt al tema, diguéssim, de l'estraperlo. I aleshores aquest senyor Gil el que farà serà, per una banda, vendre 4 parcel·les, com que el jardí és molt gran, ven 4 parcel·les i es fan 4 cases que donen a la carretera, totes iguales. I amb els diners que ha fet, diguéssim, del ventre de les parcel·les, ell arregla la casa, fa el torreó, que no hi era, i, a més, fa aquesta pèrgola barroca tan fantàstica que hi ha a l'entrada, més tota la llotja toscana que divideix el pati en 2 nivells diferents, la gran piscina i al fons de tot hi ha la Font del Lleó, que és una font amb rocalla i de més, aquestes coses una mica d'estil renaixentista
barroc.
I això. Bueno, renaixentista barroc, sí, sí.
Sí?
Sí.
Però clar, el propietari al qual tu feies referència ara també mor. I
sí.
Després, o sigui, que en aquesta època es fan unes reformes, no?
Unes reformes molt importants, perquè és el que donaran, diguéssim, l'aspecte de la casa actual, eh? Sí,
Sí. Però després hi ha un nou canvi. Quan moren el senyor Gil, això passa a mans de...
Això, diguéssim, mort el senyor Gil, i aleshores els hereus, per treure'n algun profit i tot plegat i de més, ja que hi ha aquesta piscina, que és una piscina molt gran i tot plegat, doncs decideixen obrir-la al públic i fer-hi alguns calerons. Llavors construeixen a dintre del pati, adossat en les cases aquestes, les quatre cases que et deia,
sí.
Construeixen un petit cos, que és un bar, eh? Llavors doncs, podies anar allà a prendre una cervesa i banyar-te, etc etc. I això és el que se'n va dir Mònaco. I doncs, el Mònaco és el nom que acabarà imposant-se a la casa, que a més va durar molt poc, perquè això va durar 3 anys, només no...
Estem parlant de quina època? 15 anys?
Estem parlant dels 60, de finals dels 60.
Finals dels 60?
Sí.
I explica'm què té a veure... la congregació portuguesa de l'Ordre de l'Esperit Sant.
Ah,
que, això us que té a veure?
Us Padres o Santo Espíritu. Bé, sí, aquests eren uns missioners portuguesos que necessitaven fer un seminari i aleshores, per comptes de crear un seminari de nou, van optar per utilitzar la facultat de Sant Francesc de Borja, que són els jesuïtes, l'edifici
sí.
dels jesuïtes, que llavors hi havia la facultat de filosofia, i aleshores el que fan és enderrocar l'edifici del Graig i vivenda del Xofer, que hi havia a la cantonada amb el carrer, entre el carrer Païssa i el carrer Barcelona, i en allà construeixen un edifici que seria, diguem-ne, de col·legi major, per entendre'ns.
Per allotjar el...
Sí, són unes habitacions individuals, cada habitació té el seu bany propi i de més, i doncs és aquest edifici que s'ha mantingut fins avui. Aleshores, els Padres de Santo Espíritu hi estaran, diguéssim, uns anys. Això a principis dels anys 80 ho abandonen, passa, diguéssim...
Van estar una dècada, aproximadament, no? Dels
sí,
70
sí,
als 80.
Sí. S'ho queda l'Ajuntament.
Mm-hmm.
I aleshores, en allà, bueno, van a parar-hi coses vàries. Per exemple, hi ha una temporada que hi ha l'Esplai Picarroca, o vull dir, bueno, hi ha coses d'aquest tipus. També s'hi havien guardat totes les coses del museu, la col·lecció del museu, que primer estava en el monestir, per llavors, diguéssim, com que es posa el centre de restauració en el monestir, la col·lecció ha de sortir d'allà, i llavors es posa en el Mònaco. O sigui, va voltant una mica, hi ha diverses coses. I al final hi haurà l'institut, provisionalment, mentre estaven acabant de fer, diguéssim, l'edifici de l'institut, jo diria que era de l'Arnau Cadell, diguéssim, i mentre van estar-hi un any o dos, una cosa d'aquest tipus així, vull dir, no hi van estar-hi
gaire. Era provisional.
Era una situació, diguéssim, totalment provisional. I després, quan ja se'n van, llavors decideixen posar-hi serveis socials a l'Ajuntament, que és el que encara hi ha actualment.
Encara hi ha actualment. Però també hi ha una part... d'aquesta casa o del que forma part del conjunt de la casa, que és l'escola d'art.
Sí, perquè, diguem-ne, pròpiament el que és l'edifici de la torre antiga són els serveis socials i que és aquest edifici, que, diguem-ne, seria el col·legi major, per entendre'ns, doncs que l'havien adaptat en forma d'aules, havien enderrocat les habitacions aquestes que hi havia individuals i havien adaptat amb aules per fer-hi el posar-hi provisionalment l'institut, doncs llavors això ho aprofita l'escola d'art. I llavors, diguéssim, doncs, que ja té les aules fetes, doncs ja ho aprofita. De totes maneres, bueno, l'escala que hi ha és una escala que no està pensada per ser una escola d'art, diguéssim, és una escala molt petita, estreta, vull dir, està pensada per ser això, una casa privada, pràcticament, no? Tampoc hi havia tants estudiants.
O sigui, a banda de l'escola d'art, hi ha els serveis socials de l'Ajuntament.
Exactament.
Però si pot accedir, ho dic per si algú tingués interès a veure, sobretot, diguem, el treball arquitectònic d'aquesta casa, si pot accedir.
Sí, es pot accedir en el pati i de més, eh? Val a dir que en el moment en què es fa, diguéssim, s'hi col·loca l'institut, aleshores l'Ajuntament va decidir que la piscina podia ser un perill públic i llavors van tapar la piscina. I doncs va entrar un bulldozer, es va carregar tot l'edifici del Greig, l'edifici aquest del bar, i tot el que hi havia en el bar va anar a parar dintre la piscina, perquè així els arqueòlegs del futur puguin un dia fer...
Per omplir el forat.
El bar hi era tot, les taules, les cadires, els gots, les forquilles,
tot.
Els ganivets, que tot està en el fons de la piscina.
Ostres, doncs...
I els del centre de Mirassol, els del centre cultural de Mirassol, havien dit, home, ja que no utilitzeu perquè no ens ho doneu nosaltres, i així nosaltres no ho haurem de comprar. No, es va llançar tot al fons de la piscina i bé...
Si haguessis de destacar tres qüestions arquitectòniques d'aquesta casa, de la Casa Mònaco, què destacaries?
Home, una, diguéssim, l'estructura i de més, que és una cosa modernista molt maca, d'aquestes, una mica hi ha estil secessió vienesa, que són unes influències molt clares que té en Balcells. La segona, que tenia uns sostres pintats bastant interessants, alguns dels quals es van carregar quan es va fer la reforma, perquè un divendres al vespre, quan se'n van anar els paletes, es van deixar una xeta oberta i va haver-hi una inundació de Cal Ample en la casa, i amb la qual es van destruir totes les pintures del sostre. I després, les portes, diguéssim, interior, eren unes portes d'estil pompeià, amb uns plafons que tenien unes aplicacions de bronze, d'uns medallons de bronze, diguéssim, al mig de la porta, que això també en el moment aquest ens van desaparèixer. Suposo que no per tothom, perquè aquestes coses mai desapareixen per tothom, però sí de la casa.
Aquesta pèrgola que hem comentat al principi també...
La pèrgola és extraordinària, és una pèrgola
però
que sembla...
Però per les columnes, no? També
sí,
hi ha...
sí, podria ser de Bernini, tranquil·lament, una pèrgola, diguéssim, doncs, aquelles columnes de Bernini de principis, per al segle XVI i de més, vull dir, renaixentistes, romanes, vull dir, precioses, i la llotja que hi ha dalt és una llotja toscana, vull dir, que podria ser Florència, tranquil·lament.
Eh? Ara que tu també m'has destacat abans aquesta font que es conserva amb el cap de lleó.
Sí, però la font aquesta és molt difícil d'accedir-hi perquè aquest fons de pati actualment el tenen parcs i jardins. I llavors, com que allò ho utilitzen com un viver, és una cosa que no s'hi pot accedir. I si tu vols veure, ho has de veure entremig de testos amb arbres i coses d'aquestes, que és una llàstima.
Bé, doncs avui n'hem parlat d'una de les joies arquitectòniques que tenim a Sant Cugat, que no són poques, està... podríem dir que podríem estar parlant dies i dies. Avui aquesta casa a Mònaco del segle XX, que qui tingui interès, doncs si ha de venir en ferrocarrils de la Generalitat ho té bastant a prop de l'estació.
Sí.
Domènec, moltíssimes gràcies i fins a la propera. Bona tarda.
Doncs vinga, fins a la propera.